Antonin Alfa.
Hola, bona nit. Benvinguts al primer programa de la setmana a Catalunya Ràdio. Amb les salutacions de tot l'equip que el fem possible. Susana Bonany i Margarida Ferrer a la producció. Carles Cayuela i Ramon Albero al control musical i al muntatge. I la col·laboració especial avui de Silvia Tarragona, Magda Llurba, Paco Vila i Xavier Abad. Us parla, com sempre, Andreas Faber-Kaiser.
A Israel i a França s'estan investigant amb força èxit solucions reals al conjunt de malalties de la sida i el càncer. Però raons polítiques no permeten de moment que aquestes solucions es comercialitzin i es canalitzin cap al coneixement públic i cap a la curació efectiva dels malalts.
A la pregunta de per què no es feien públiques determinades troballes científiques, un investigador francès va respondre:
a mi em paguen per buscar, no pas per trobar.
Avui a Sintonia Alfa esbrinarem si la sida pot ser una arma de baixa intensitat. Per parlar d'aquest tema, dos convidats a l'estudi 7. En Víctor Girauta i Armada. Bona nit, Víctor. I en Joaquim Mititieri. Hola, Joaquim.
Bona nit.
En Víctor Girauta és advocat i president del Comitè d'Indagació de la Comissió d'Investigació de Violacions dels Drets Humans als Estats Units. En Joaquim Mititieri és president de Cobra Catalunya. Després veurem què és Cobra.
L'any 1981 va aparèixer a Espanya una misteriosa malaltia, la síndrome tòxica, que el poder va atribuir a la ingestió de l'oli de colza per desviar l'atenció de la seva verdadera causa: la ingestió d'un combinat químic, un combinat organotiofosforat, amb què una potència estrangera feia una prova per valorar la seva efectivitat en el cas d'haver-lo d'aplicar en el futur a una hipotètica guerra química.
Van morir 650 espanyols i més de 25.000 van quedar afectats per tota la vida. Un metge militar, però, el tinent coronel Luis Sánchez Monge, va aplicar medicació contra organofosforats a alguns dels pacients de la síndrome tòxica i els va arribar a curar. Va notificar les seves curacions al Ministeri de Sanitat i a l'Institut Nacional de la Salut. Mai va obtenir cap resposta. No convenia curar els malalts perquè aquesta via de curació demostrava que es tractava d'una malaltia provocada expressament.
Era l'any 1981, el mateix any que es va detectar per primer cop una altra malaltia misteriosa, la sida. Oficialment es diu que la sida és d'origen desconegut, que la seva solució està més o menys lluny i que l'únic tractament efectiu és, avui dia, la AZT, o àcido timidina.
És curiós observar, però, que existim des de fa un temps un estudi sobre els efectes de l'AZT en 3.200 portadors del virus de la sida, anomenat Protocol 091. Ara, les autoritats sanitàries espanyoles es prestin a fer amb malalts espanyols un estudi proposat per la casa productora per determinar si l'AZT és bona o és dolenta. El que sembla clar és que, si bé l'AZT allarga les expectatives de vida dels malalts, per altra banda, no deixa de ser un producte tòxic que causa anèmia i que afecta el fetge dels malalts, entre altres efectes nocius.
Si el poder volgués, la sida possiblement ja seria curable. En aquest sentit, ha estat investigant, per exemple, l'Institut Weizmann d'Israel. Un dels seus productes, la AL-721, impedeix que el virus de la sida penetri a la cèl·lula i s'activi. Quan fa anys, les autoritats nord-americanes van ser informades de l'existència d'aquest producte. Van argumentar que, com que la sida afectava inicialment drogadictes i homosexuals, tampoc calia erradicar-la amb excessiva urgència. Ara, un laboratori farmacèutic alemany ha estat a punt d'adquirir un altre producte experimental del mateix institut israelià per comercialitzar-lo. Però els americans, un cop més, ho han impedit al·legant raons polítiques. Quines?
Paral·lelament, a França, el doctor Mirko Belyansky desenvolupa un altre producte que atura la progressió del virus de la sida. Anys enrere ja l'havien expulsat de l'Institut Pasteur, on havia treballat durant 27 anys com a cap d'investigacions, perquè les seves investigacions sobre la teràpia del càncer no encaixaven a la filosofia sanitària oficial. Els interessos de les grans multinacionals farmacèutiques són moltes vegades més determinants que l'objectiu final de la curació dels malalts.
Però hi pot haver un altre rerefons a la pandèmia de la sida. No en va, un informe dels serveis d'intel·ligència espanyols insinuava ja l'any 1987 la possibilitat que el virus de la sida s'hagués creat en un laboratori i que l'expansió provocada de la malaltia es podia enmarcar en el context d'una guerra de baixa intensitat.
Un minut per un quart d'una. Avui parlem, com podeu veure, de la sida i potser d'altres malalties i del rerefons polític que frena, tal vegada, la seva curació. Víctor Girauta, tot el que saps es pot dir avui aquí?
Bueno, todo lo que yo sé no me lo he inventado, por lo tanto, casi todo, por lo menos se puede decir, porque está basado en informes oficiales, diría yo, si bien no se han hecho públicos.
No, me refería si saps més coses que no pots dir per micròfon.
Veremos lo que me preguntes.
Molt bé. És possible que la sida sigui realment un invent humà, una fabricació?
Bueno, esa es la opinión de los tres más importantes expertos en el tema. Uno de ellos es el alemán Jacob Segal, del Berlín Oriental. Uh-huh. Otro es el inglés John Seale, que es un investigador londinense, el primer especialista en enfermedades venéreas, que ha seguido desde su principio todo el desarrollo del SIDA, de la epidemia. Y otro es el norteamericano Robert Strecker, de la Universidad de California. Los tres coinciden en que el virus del SIDA es un virus creado en laboratorio, que es artificial, uh-huh, y que su hallazgo ha sido absolutamente accidental, porque de otro modo no lo habrían hecho público, no se habría sabido sobre él hasta que hubiera sido ya realmente demasiado tarde para intentar nada al respecto.
El professor Mirko Belyansky i la seva dona van treballar durant 25 anys a l'Institut Pasteur de París. Van desenvolupar allí una línia d'investigació nova, aplicable a la curació del càncer. Això els va valer l'enfrontament obert amb Jacques Monod, director de l'Institut Pasteur, ja que la línia d'investigació de Monod era diametralment oposada a la que proposava el matrimoni Belyansky. 17 anys més tard, investigadors americans van donar la raó a la proposta dels Belyansky.
Expulsats de l'Institut Pasteur, Mirko i Monique Belyansky van obrir el seu propi laboratori i van fundar una organització anomenada COBRA, que és la sigla del Centre Oncològic i Biològic de Recerca Aplicada, dedicat a la curació de malalts afectats de càncer o de la sida.
Donat que, per limitació de capacitat, únicament poden atendre pacients francesos, s'està ultimant a Catalunya l'establiment de COBRA Catalunya, que intenta atendre, en un futur més o menys llunyà, pacients afectats de càncer i de la sida al nostre país. Dimarts, dia 3 d'abril, la llibreria Epsilon organitza a la sala Abraxas de Barcelona una xerrada de Risana Messineo sobre Rebirthing, el arte de decir sí a la vida. L'acte començarà, com sempre, a les 8 del vespre.
Joaquim Metitieri, tu ets president del que serà Cobra Catalunya. Com has entrat tu a la història de la sida? Tu vas anar a França a contactar directament amb en Bedjanski, tinc entès.
Bé, va venir també d'una trobada a Catalunya Ràdio amb tu, em vas donar unes notícies, unes persones, uns datos concrets, i a la meva edat ja no crec ni en llibres, ni en informes, crec en les persones, i vaig desplaçar-me primer a Saint-Étienne, després a Lyon, després a París, un altre cop a Lyon i a casa. I amb aquests tres dies de viatjar vaig contactar amb totes les persones que tu m'havies dit, amb altres que se'm van afegir, i vaig veure que efectivament totes les dades que tu em vas donar corresponien perfectament a la veritat.
Mm-hmm. Què està fent en Bedjanski a França?
En Bedjanski, aquests moments, bueno, aquests moments no, com tot l'informe teu molt bé ha dit, fa 20 i pico d'anys que està estudiant una nova medicina, que és l'ortobiologia, o la biomedicina, que està basada en aconseguir i posar a punt un grup de substàncies, que ja les ha trobades, substàncies biològiques naturals dotades d'efectes selectius reguladors que bloquegin les cèl·lules atacades per les malalties, especialment càncers i sides. Sabem que altres molècules biològiques activen, inhibeixen i protegeixen i regulen les diverses etapes de la biogènesis i del funcionament celular, el qual permetrà resoldre en gran part uns problemes difícils i múltiples considerats avui dia insolubles, considerats fins ara.
En Bedjanski realment està curant a pacients afectats de la sida?
En Bedjanski va agafar, si mal no recordo, 26 malalts terminals de càncers, leucèmies i sida. Dels 26 primers, sé que se'n va morir un d'un problema cardíac que no tenia res a veure amb la malaltia que el va dur allà. De totes maneres, tenim que... Interpreto jo no sóc metge, ni molt menys, tu em saps que sóc un comercial, i tenim que interpretar, doncs, que no és cap panacea, no, aquest senyor no té el do de la veritat, i llavors no tots els malalts terminals els pot curar. Primer perquè la potencial del Cerviol, del laboratori que Cobra apoya, és un laboratori molt modest, si mal no recordo, a més del matrimoni Bedjanski hi treballen dos biòlegs, i pots interpretar que amb quatre persones, el que ho diríem, fent a mà les medicines, doncs poden curar un grup petit de malalts.
Víctor Girauta, has dit abans que l'invent, suposant que s'hagi fabricat en laboratori, que sigui una història creada en laboratori, la sida, s'ha escapat de les mans dels seus creadors. Realment?
Eso queda por ver. No se sabe si ha sido un error o si ha sido voluntariamente creado. De cualquier modo, ha habido manipulación genética y la ingeniería genética se le relaciona, según Jacob Segal, el doctor Segal, con la guerra biológica. Y de alguna forma lo relaciona con laboratorios militares de Fort Detrick en Maryland, Estados Unidos.
¿Qué es una guerra de baja intensidad?
Pues esta que estamos contemplando. Es una forma, es lo que se llama una guerra irregular en definitiva. No son los procedimientos clásicos de declaración de guerra, pero es una forma de debilitar al medio, al contrincante o aquel que está creando problemas del tipo que sean económicos, políticos, sociales, todo lo que crea un grave problema que afecta a las grandes centrales de poder económico mundial. Pues hay que, de alguna forma, si no eliminarlos, permitir que se eliminen ellos mismos.
Es pot considerar que el deterioro econòmic de les nacions afectades amb pacients de sida forma part d'aquesta guerra?
Sería gravísimo si los países realmente realizasen algún esfuerzo económico para cortar la epidemia, pero como no lo hacen, más bien cabe decir que el deterioro es en su propia población.
Mm-hmm.
Els Estats Units apliquen la guerra bacteriològica des de l'any 1763. Ja llavors, el general Jeffrey Amherst va enviar una carta al coronel Henry Bouquet, que defensava el fort de Pitt, assetjat pels indis durant la subpoblació de Pontiac. En aquesta carta li proposa que provi de difondre la pesta entre els indis com a nova arma d'extermini. Efectivament, el coronel Bouquet va disseminar pel territori enemic peces i retalls de roba infectats amb la pesta i així va guanyar aquesta batalla.
Ja és ben conegut el gas mostassa, que els alemanys van fer servir durant la Primera Guerra Mundial per combatre l'enemic.
Més tard, a l'extrem orient, es va fer tristament famosa la pluja groga, o pluja taronja, que exterminava tothom com si fossin escarabats.
L'any 1988, els americans posen a punt la nova bomba d'aviació química binària de gas neuroplègic hipertòxic coneguda com BX-2.
Cal recordar, finalment, que el president Jimmy Carter no va tenir pas cap mena d'inconvenient a donar llum verda a l'informe Global 2000, en què es recullen recomanacions per exterminar la raça negra de l'Àfrica.
Catalunya Ràdio, sintonia Alfa. Falten 6 minuts per 12:45 i si voleu fer preguntes als nostres convidats, en Víctor Jauta i en Joaquim Mitidieri, endavant, com sempre, al 201-7474, amb el prefix 93 si truqueu de fora de les comarques de Barcelona. Víctor Jauta, insisteixo, quin paper juga el bloc soviètic en la història del SIDA? Si es que juega algún.
Yo diría que juega su papel y que puede ser muy importante, porque algunos de los máximos representantes de la Organización Mundial de la Salud durante el periodo de los 80s, a principios y hasta mitad de los 80s, eran precisamente epidemiólogos rusos, cuyas versiones a la prensa en el mismo año 1986 fueron absolutamente aberrantes. Por ejemplo, en tono jocoso, decían que era una enfermedad tan difícil de adquirir que solamente se conseguía insistiendo mucho en su búsqueda. Esto es una de las, yo diría que es una broma siniestra que se gastó el epidemiólogo ruso de muy conocido, que estaba entonces al frente del departamento que concretamente se ocupaba de la lucha contra el SIDA.
Dentro de la OMS.
Sí, de la OMS, Organización Mundial de la Salud. Cuando retiraron de, en 1986, Moscú retiró al doctor Bektimirov, que era el responsable de ese departamento, y nombraron al doctor Jonathan Mann, que era del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta. A partir de ese momento, la actitud de la Organización Mundial de la Salud cambió, porque el doctor Mann llegó a enfrentarse incluso con el propio organismo que le había citado allí, que es el Centro de Atlanta, y a partir de ese momento se admite, por ejemplo, que hay otros medios de propagación que no sean solamente los de contacto sexual. Hasta entonces se había mantenido que era solamente para dos de las H's, o sea, homosexuales y heroinómanos, cuando se sabe que hay otras muchas posibilidades de riesgo. Se sabe también perfectamente que se ha propagado entre heterosexuales, que hay una gran cantidad de niños afectos de SIDA, de manera que, claro, sabiendo esto y hacer semejantes manifestaciones, solo podía tener por intención y por propósito el desorientar, el crear confusión en torno al tema del SIDA.
Tenim trucades. Sant Pedor, bona nit.
Hola, bona nit.
Hola, com ho dius?
Josep.
Josep.
Guaita, bé, voldria que els convidats d'avui m'aclarissin o donessin la seva opinió sobre l'origen africà de, que s'ha, amb algunes versions donen l'origen africà de la malaltia.
Sí.
També lligat, llavors, amb el cosa del Carib, que també, diu que per allà va sorgir o es va traslladar d'Àfrica al Carib i del Carib va entrar als Estats Units.
Sí.
I llavors una altra cosa que em causa molt impacte, vull dir, si realment és una guerra de baixa intensitat, la pregunta és si fos dirigida contra un hipotètic enemic, vull dir, el cas doncs, que heu esmentat abans, per exemple, de l'oli de colza, doncs que és una nació, o sigui, la nació afectada no tenia res a veure amb la quina en teoria el va produir, doncs tindria una certa lògica, no? Però en aquest cas, per exemple, la sida està atacant doncs, els propis països que més o menys es creu que ho van créixer, no? Mm-hmm. Entre la seva mateixa població. Llavors això no és massa congruent, no? Perquè, esclar, vull dir, per alguna manera es maten ells mateixos, no?
Sí, sí.
I dir, esclar, aquí no es veu massa clar. Mm-hmm. O si realment ja existeix o ja ho volen fer, no?
Vull aclarir-te, Josep, jo personalment, que en el cas de la síndrome tòxica, que no va ser pas l'oli de colza, el causant...
Que no he llegit el teu llibre.
Sí, ja. No, que no és que sigui una guerra contra l'estat espanyol o contra la població espanyola. Es va fer l'assaig aquí, l'assaig, perquè es donaven les circumstàncies adequades per fer l'assaig, però mai era contra la població espanyola. El que es va usar la població espanyola per fer aquest assaig.
Sí, però
l'enemic no era Espanya.
Exacte, però en certa manera, segurament Espanya no era el país origen, o sigui, el que va originar la prova.
No.
Llavors té certa lògica, no? Vull dir, perquè, esclar, no es prova sobre el mateix país que ho produeix, o que ho vol produir.
Bé, als Estats Units, però després això tu respondràs, suposo que en Víctor Girauta.
Em tens la...
Als Estats Units no han tingut... Sí, però als Estats Units no ha tingut mai contemplacions amb els seus propis ciutadans per experimentar
això,
armes això, químiques als Estats Units mateix.
Vull dir, esclar, llavors això és una mica també molt contraproduent, no?
Sí, sí. És una mica el poder contra el poble.
Exacte.
No tant el d'una nació contra la pròpia nació.
Exacte, mica... contra el seu propi poble, no? Que vull dir que això és monstruós, no? Ja per si mateix contra un altre poble és monstruós, doncs contra el seu propi mateix vull dir encara més, no?
De totes formes, m'hi permès aquí la llibertat d'opinar, i això és cosa d'en Víctor Girauta, en aquest cas concret d'aquesta pregunta, eh?
Val, i llavors, només per últim, doncs, també, doncs, si ells volguessin explicar doncs, sobre d'altres enfermedades, com per exemple el càncer, etc., que és molt curiós que, per exemple, quan surt un equip de científics o un científic que fa algun descobriment doncs, que sembla un adelanto doncs, gros per guarir la malaltia, doncs se'n parla un dia i de cop i volta doncs, ja no se'n torna a parlar mai més, no? I és una cosa també molt simptomàtica que doncs, apoyaria la teoria aquesta doncs, de que doncs, són guerres doncs, de baixa intensitat, no?
Molt bé, Josep, moltes gràcies.
A tu.
Fins després.
Pau, bona nit.
Muy bien.
Mataró, hola.
Hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Hola.
Qui ets, sisplau?
Soc Ana Maria de Mataró.
Molt bé.
Bueno, felicitats pel programa, Andreas.
Per què?
Perquè és molt interessant, estem esperant el diumenge a la nit per sentir-lo. Escolta, la meva pregunta és la següent. La humanitat ha sofert moltes epidèmies durant la seva història. La peste negra, la peste bubònica, el còlera, la grip del 1918, etcètera, etcètera. Sí. Aquestes epidèmies també eren provocades o van ser espontànies? Perquè van causar milions de morts.
Sí. Abans t'he posat un exemple a l'informe d'una peste provocada entre els indis a Estats Units.
Sí, bueno, esclar, això ja ens queda més lluny, però em refereixo a les que afectaven Europa, l'estat espanyol, etcètera.
Després ens ho diran els convidats.
Que penjo.
Més val, perquè si no gastaràs molts calés.
Moltes gràcies, Andrea.
A tu, Anna Maria.
Adéu.
Bona nit. El Clot, hola.
Hola, bona nit, Andreas.
Bona nit. Com et dius, sisplau?
Vicenç,
digue'm.
Mira, volia fer unes preguntes als invitats d'avui i també algunes precisions. Trataré de ser el més breu possible, però per desgràcia... Bueno, he tratat de comprimir-ho tot al màxim, però tindré que estendre'm una mica, vamos.
Sí. Tranquil.
En primer lloc, volia comentar que, bueno, em refermo amb el comentari que has dit tu, dels assajos indiscriminats contra la població civil, cosa que ja es va veure amb els famosos judicis de l'MK Ultra. Com van fer proves, concretament la CIA, amb el metro de Nova York, i d'altres proves que també s'han fet, sense avisar ni molt menys a la població civil. Vull dir, això és una cosa que normalment no es té en compte en absolut, no? Després també comentar que potser amb l'assumpte aquest de la sida i d'altres moltes coses més que tenen certes relacions amb aquest tema, ja no es tracta tant d'un govern com de determinats grups de bastant de poder. Diria, per dir-ho d'alguna manera, certs grups de control. Ara en aquests moments em veia al cap el famós informe d'Iron Mountain, on es va fer una reunió d'alt nivell entre científics, polítics, bueno, tota una sèrie de persones, diguéssim, d'influència, de poder i determinats poders fàctics en els quals es va parlar de formes futures de control de la població, però a nivell global, és a dir, incloent el món sencer. Em venen també al cap les paraules de Bertrand Russell, que amb el llibre seu de l'impacte de la ciència en la societat, i això és un tant sorprenent, perquè Bertrand Russell sempre, al parlar d'ell, s'ha pogut mencionar el seu pacifisme, va comentar textualment que ja que la població s'estava incrementant, ell deia, a un or, o sigui, quan es va escriure aquest llibre, a l'ordre de 58.000 persones per dia, hauríem de comptar, deia ell, amb un mitjà per poder tallar aquest increment. Ell deia que la guerra no era solució i que possiblement, llegeixo literalment el que va dir, perquè ho tinc per aquí, diu, potser la guerra bacteriològica podria ser molt més efectiva. Si una espècie de mort negra o de plaga negra podria, pogués expandir-se al redor de tot el, o sigui, a tot el món, llavors, una vegada cada generació, en el futur, els descendents, diu, podrien procrear lliurement sense, diguéssim, fer el món massa ple, per dir-ho d'una manera. Cosa que a mi de Bertrand Russell sorprèn moltíssim. Vull dir, la primera vegada que ho vaig llegir em va deixar bastant fred, no?
Sí, sí.
Però, bueno, la cosa és d'aquí. Llavors, ja passant al tema aquest de lo de el SIDA, desenvolupat, per exemple, heu comentat lo de en Segal, a propòsit del laboratori de Fort Detrick, Estats Units, perdó.
Sí, a Maryland.
Sí, volia comentar que aquí hi ha unes quantes coses curioses. Per exemple, que en Segal cita que el 77 estava més o menys disposable ja aquest virus, i l'any següent ja, per dir-ho d'una manera, es podia operar amb ell. Però aquí hi ha una cosa bastant curiosa. Fort Detrick ja des de fa bastant de temps, no, o sigui, encara que l'exèrcit va tindre relació i allà es van fer proves d'armes químiques i bacteriològiques, se'l va quedar a l'Institut Nacional de la Salut, el National Institute of Health, el NIH dels Estats Units. Ja no era portat per l'exèrcit. I una altra cosa més curiosa encara, amb els temps de l'administració Nixon, allà, invitats per l'administració Nixon, van anar bastants científics de la URSS i de Xina. Aquests biòlegs van investigar allà durant bastant de temps, això anava dirigit sobretot a la investigació sobre el càncer, i aquesta gent va estar allà, o sigui, és bastant curiós que es tractés, diguéssim, de desenvolupar una arma secreta per guerra bacteriològica tenint a científics de la URSS i de Xina. És bastant, com a mínim, és bastant curiós.
Sí.
Llavors volia també comentar una altra cosa, i és la relació que hi ha entre l'expansió d'enfermetats com el, o sigui, com el virus del SIDA, que de fet n'hi ha bastantes més actualment. Concretament, el propi doctor Gall, el Max Gallo, que és ben conegut mundialment, vull dir, últimament inclús va fer a l'especial d'investigació i ciència envers envers el SIDA, que és una autoritat mundial, ja va comentar que havia aparegut en grans quantitats, o sigui, havia pujat enormement el percentatge de gent que havia agafat el virus, el que anomenen HBLV. És a dir, el que provoca la leucèmia dels linfocits B. Aquest percentatge, ell deia textualment, aquí és el que deia, diu, havia pujat del 3 al 30% de la població en general per als Estats Units en 4 anys. I aquí hi ha una ristra de virus bastants més, no solament el del SIDA, i la cosa s'està tornant, diguéssim, un tant alarmant. A més, venint declaracions així, no d'una persona desconeguda, sinó d'una autoritat mundial. Llavors volia comentar que l'aparició d'aquests tipus de noves formes que amb tota seguretat tenen que vindre de la tecnologia del DNA recombinant, del treballar amb enginyeria genètica, té que veure, per un altre cantó, amb la pujada cada vegada més gran de les anomenades armes d'irradiació electromagnètica. Aquí hi ha que recordar el bombardeig famós, ja fa molt de temps, de l'ambaixada de Moscou, l'ambaixada dels Estats Units a Moscou, la qual va començar el 59 i va acabar l'any 78. Després es va reprendre el 83, però no va durar massa més. Vull dir, això van haver protestes judicials, el president Johnson inclús va parlar en Kosygin per tratar de que eliminessin d'una vegada aquesta missió, però no es va eliminar. Aquesta era la famosa, el que anomenaven la famosa senyal de Moscou. I hi ha que pensar que, vull dir, no era per prendre-s'ho broma, perquè del personal que hi havia a l'ambaixada, que el 76 ja es va declarar lloc insalubre, i la gent que anava allà ja tenia un plus amb el sou per anar a treballar a l'ambaixada de Moscou, el 50% van contreure càncer i el 25% enfermetats de la sang semblants a la leucèmia, però no necessàriament iguals. És a dir, també eren bastant estranyes aquestes enfermetats. Això es va estudiar després, concretament la CIA, amb l'anomenat Projecte Pandora, i, bueno, aquest Projecte Pandora es coneix gràcies a la FOIA, la Freedom of Information Act, que permet, o sigui, un acte que permet treure informació que no afecti directament a la seguretat nacional. Uh-huh. Però que tenim que tindre en compte que només va ser parcialment desclassificat, com passa amb molts altres documents que parlen d'aquests temes, no? I allà estaven, o sigui, parlava dels efectes d'aquesta radiació, que, bueno, del més fluixet era, diguéssim, dolor de cap, visió borrosa, pèrdua de concentració, però després càncers, leucèmies, etc. Uh-huh. Llavors, més endavant, ja saltant a una altra cosa, bueno, que per cert, el govern dels Estats Units ho sabia i no va fer res per protegir el personal amb anys, i després tenim que tindre en compte també que, bueno, en l'actualitat, parents, persones que els seus parents van morir o van contraure enfermetats per culpa de l'estància allà a l'ambaixada de Moscou, mm-hmm. Han portat a judici el govern americà per tal de que, com a mínim, els hi donin indemnitzacions i portar a judici els culpables, bueno, d'aquesta ineptitud, no? Més endavant ja va aparèixer la famosa missió Woodpecker, aquesta, o Pájaro Carpintero. Aquesta és molt més potent, està emitida per... dic emitida perquè no sé com estarà ara en aquests moments exacte, però recordo haver vist l'última anàlisi d'aquesta missió, era de novembre de l'any passat, i que aquesta emissió va començar el 4 de juliol del 76. Amb això els russos sembla que volguéssim tocar una mica el voraviu, ja que era la fetge del bicentenari dels Estats Units. Mm. Aquesta missió va provocar les protestes de la Unió Internacional de Telecomunicacions per l'enorme potència que tenia, i a sobre interferia canals d'emergència per aviació, etc. I, bueno, és una senyal bastant complexa, una senyal multicanal, de freqüències variables, i que està emitida per 7 emissors, els 7 emissors més grans, o sigui, de més potència del món, perquè té una potència fenomenal, enorme. Llavors, aquesta emissió ja havia provocat molts problemes de salut a diverses ciutats. D'això hi ha, bueno, va sortir els diaris, van haver investigacions oficials, etc. El que passa és que no, aquí no s'ha comentat massa. Sí. Concretament recordo el cas de la ciutat d'Alberta, Canadà, i de la ciutat d'Eugene, a Oregon, amb els quals, bueno, la gent va tindre tot tipus de problemes, bueno, inclús arribaven, o sigui, a sentir un pitit constant a les orelles per causa d'aquesta, no, o sigui, d'aquesta emissió, i tenien tots els símptomes d'irradiació per microones. Bueno, els experiments biològics que s'han fet amb irradiació de microones venien a ser els mateixos que els efectes que els anaven produint amb aquesta gent. En principi es va creure que això pogués vindre de línies de propagació del detenció, o sigui, de línies de detenció, perdó, o de qualsevol altre origen, però estudiat a fons es va descartar. A més, la senyal era molt més forta a l'aire que a la Terra. Llavors, això oficialment, des de les protestes que van rebre els russos, també ho vam entendre, oficialment això era un radar sobre l'horitzó, un d'aquests radars estratègics per veure, o sigui, que arriben molt més enllà de l'horitzó i permeten detectar els primers llançaments de missils en cas d'una guerra nuclear. Però, bueno, hi ha tota una altra sèrie d'estudis, vull dir, no m'estendré perquè és que si no seria massa llarg, sobre...
No ho posis en futur, això de no t'estendràs.
No, és que no, vull comprimir el màxim, ja sé que voldran trucar molts oients i també...
Si arribo a saber que truques, no faig l'informe. Si arribo a saber que truques, no faig l'informe. Perquè ja l'estàs fent tu.
Bueno, continuo, t'agradaré de ser breu dins del que sí. Bueno, en aquest cas, hi ha que recordar que, per exemple, el doctor Raymond Damadian, que és el pare de l'escàner de ressonància nuclear magnètica, mm-hmm. el primer que es va fer el va fer ell, el va fer el seu equip, ell va dir que aquesta emissió induïa ressonància nuclear magnètica, a les persones a les quals podia arribar, i que posteriorment la ressonància nuclear magnètica magnificava enormement la interferència metabòlica de qualsevol pol·lució de tipus electromagnètic. Llavors, en aquest cas, des de logo, encara que semblin els dolents dels russos, això, vull dir, és un simplisme, ja que l'any 78 Stephen Rednitz va descobrir els papers de l'operació Pica per part de la CIA, la qual era, diguéssim, el contraatac o la versió americana d'aquesta arma soviètica, i que, bueno, procedia més o menys com aquesta, fent rebotar la ionosfera, on hi ha una guia d'ones amb la denominada freqüència Schumann, a 8 Hz, fent rebotar una emissió a la ionosfera i apuntant-la a determinats llocs per interferir. Aquí ja no es tracta de la salut, sinó amb l'electroencefalograma i en les funcions cerebrals de les persones on anés enfocat allò. Mm-hmm. O sigui, aquí hi ha tota una sèrie d'estudis, que va fer el famós William Rosady i uns altres, el famosíssim professor Delgado, que aquest almenys és d'aquí, vull dir, no tenim que agafar sempre noms de fora, amb els quals tractaven el fenomen que deien ells de biological entrainment, amb el qual, per simplificar-lo molt ràpidament, una... Això es va veure en grups de neurones i després també amb cervells in vivo i in vitro, o sigui, van fer tots els tipus de proves. El disparar rítmic de les neurones era completament alterat i les freqüències cerebrals d'aquestes, o sigui, de grups sencers de neurones o inclús de tot el cervell, s'adaptaven a poc al ritme incident, confonent el ritme de la oscil·lació electromagnètica que arribava amb els seus propis ritmes. I d'aquesta manera es podia, diguéssim, modular les funcions cerebrals, és a dir, desplaçar-les cap a un lloc o cap a un altre. Llavors...
Vicenç,
sí.
Tenim moients esperant.
Sí, bueno, pues, només volia comentar dos o tres coses més. Volia dir també que es van fer proves a Greenham Common, a la base d'Estats Units de missils a Anglaterra, amb els quals les manifestants pacifistes que estaven allà protestant van rebre tota una sèrie de, diguéssim, de propina d'aquestes armes.
Uh-huh.
I comento finalment, bueno, hi ha un apartat de la conferència SALT firmat a l'agost del 77 per part de la delegació russa, amb el qual aquí hi ha que pensar que parlaven les conferències del SALT sobre armes estratègiques, i allà hi ha tota una sèrie de prohibicions d'armes bacteriològiques, armes químiques, etc. Hi ha un apartat específic dedicat a les armes electromagnètiques, cosa de la qual no parla ningú.
Uh-huh. Vicenç,
sí, digues.
Moltes gràcies
de res.
Per tot el que has dit. Una pregunta.
No,
que va, al contrari. Sí, ens has informat molt bé. Escolta una cosa, Vicenç.
Digues.
T'importaria deixar el teu telèfon fora de micròfon?
No.
Doncs no pengis, sisplau.
Vale.
Gràcies. Ciutat Vella, bona nit.
Bona nit.
Hola, com et dius, sisplau?
Montserrat,
digues.
Jo voldria preguntar sobre això de cobre. On em podria posar en contacte amb aquesta gent?
Molt bé, d'aquí uns minuts. Només aquesta pregunta?
Només, sí.
Molt bé.
Gràcies.
Fins després, Montserrat. Bona nit.
Solament a Catalunya hi ha censats uns 15.000 portadors del virus de la sida. A partir d'aquesta xifra, es pot calcular que com a mínim uns 45.000 catalans són portadors del virus.
Això contrasta amb les xifres oficials que ens arriben del conjunt total de la Unió Soviètica.
El primer cas de sida a la Unió Soviètica es va detectar l'any 1985 i el portador era un estranger.
Fins a l'estiu passat es van detectar a la Unió Soviètica 14 casos de malalts de la sida.
La quantitat de portadors del virus a la Unió Soviètica és, sempre d'acord amb les dades oficials, de 689 persones, incloent-hi 289 ciutadans soviètics. La resta són estrangers.
Fins ara no s'ha detectat cap portador del virus de la sida a les files de l'exèrcit soviètic.
S'han de sotmetre a un examen mèdic per detectar si estan contagiats pel virus de la sida tots els estrangers que arribin a la Unió Soviètica per estudiar, treballar o amb altres objectius per un període superior a 3 mesos procedents d'algun país en què, d'acord amb les dades de l'Organització Mundial de la Salut, s'estigui propagant la malaltia de la sida.
Els ciutadans estrangers detectats com a portadors del virus de la sida són deportats automàticament als límits fronterers de la Unió Soviètica.
Sintonia Alfa.
Sabies que a les estrelles hi pots llegir també la cara oculta dels famosos? Vols saber la vida secreta d'Isabel Preisler? La tens al primer número de Astra. Cada mes l'astrologia diu la veritat a Astra, una revista mena que, per fi, tracta amb serietat les teves inquietuds. Des del 30 de març al teu quiosc. I amb el primer número, Astra et regala el fascinant oracle del desert. El teu futur és a Astra.
Sintonia Alfa.
Falten 13 minuts per la una de la matinada. I responem als oients que ens han trucat fins ara. En Josep de Sant Pedor preguntava per origen africà de la sida. Víctor.
Las versiones oficiales, la más importante de ellas es la proporcionada por el doctor Myron Essex de la Universidad de Harvard. Según este doctor, el mono verde africano es un macaco de carne comestible y era el portador de un virus muy parecido al del sida. El mono verde pasó al hombre y los emigrantes haitianos que vivieron una década en Centro África, lo llevaron a Haití a su regreso y de allí, por la emigración clandestina, se introdujo en Florida. Estos emigrantes, al ser clandestinos, no tenían trabajo ni medios de vida y para sobrevivir en Florida muchos de ellos se prostituyeron y eso explica que la sociedad gay norteamericana fue la primeramente afectada por el virus del SIDA. Esta versión, según el profesor Segal, es muy redondeada, es divertida y está hecha con el objeto de cubrir el verdadero origen del virus que él sitúa en los laboratorios de Fort Detrick.
Mm. També preguntava en Josep sobre la guerra de baixa intensitat aplicada a un enemic, hipotèticament, però que reverteix sobre la pròpia població nacional, bueno, del fabricant.
Una vez creado el virus, las consecuencias no siempre son controlables. Es posible que se haya salido de madre. La posibilidad está ahí si es que el virus fue creado intencionalmente o si por otra parte se ha creado en laboratorios que investigaban sobre el cáncer por combinación del virus humano de la leucemia T y el virus que portan las ovejas, que es el Medivisna. Tanto en un caso como en otro es muy posible que el control lo hayan perdido y eso explicaría que en su propio país se hayan producido casos. En cuanto a los que se produzcan en África o en Iberoamérica, creo que para ellos tienen una importancia muy relativa, por no decir nula.
Y fins i tot potser els interesa.
Ah, eso es otra teoría. Es otra teoría que ya es antigua, por cierto.
I també preguntava en Josep sobre altres malalties, com el càncer, etc., que, per exemple, es donen de vegades avenços científics que la notícia es coneix un dia i desapareix, ja no es torna a parlar mai més aquesta notícia.
Bueno, no se habla de ella por lo mismo que durante muchos años no se ha hablado del SIDA. Los dos organismos que preferentemente se ocupan del control de las enfermedades, uno es el del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, Georgia, en Estados Unidos, y otra Organización Mundial de la Salud, de alguna forma han venido silenciando o minimizando y dando versiones que no se ajustan a la realidad sobre el tema del SIDA. Cabe suponer que hayan hecho lo mismo en algunos otros casos. Uh-huh. El Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, que investigó la epidemia de Legionella, la enfermedad del legionario, luego investigó y todavía parece ser que hace algo con respecto al síndrome tóxico en España. Es un centro que está dotado de toda clase de medios económicos, humanos, científicos, que además tiene el beneplácito de todos los gobiernos del mundo. Todos le facilitan toda clase de información porque ellos, a su vez, no piden nada a cambio de su colaboración. Pero como es un centro de investigaciones epidemiológicas, los resultados y su información pueden tener unas consecuencias tremendamente importantes en lo económico, en lo político, en lo social, y eso justifica que sean cortejados por los grandes centros de poder mundiales, para los cuales es un objeto de preferencia el penetrar de alguna manera en esta información, el infiltrarse y el controlar. A veces tienen gran interés en que se enfatice algún factor de la información o que por el contrario se silencie. Claro, como consecuencia de esto, la información que proporcionan cuando dan un informe público no se puede considerar como objetiva. No hay garantía ninguna de objetividad.
Víctor, ¿quins són els grans centres de poder?
Los económicos, eso lo sabemos todos. Grandes centros de poder económico, ¿quiénes son? Las multinacionales, para empezar. Uh-huh. El Fondo Monetario Internacional, la Comisión Trilateral, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Y Londres es importante en este contexto?
Londres es muy importante, muy importante. Uh-huh. El Imperio Británico, que todavía existe, nos guste o no, como la banca suiza, sí, siempre ha sido así. Uh-huh. Y desde allí, desde Wall Street, es igual quien se ponga el antifaz, pues dictan muchos de los movimientos de Rusia también y de todos los países soviéticos, como es natural.
¿Natural?
Sí, es así. Vivimos en un mundo que se mueve por el dinero, por el poder económico.
Tu, ara, a banda del tema d'avui, a tu t'ha estranyat la convulsió que hi ha hagut als països d'est recent?
No, esto estaba prácticamente programado y programado en Wall Street, precisamente.
L'Anna Maria de Mataró pregunta sobre epidèmies anteriors, en èpoques anteriors de la humanitat, a Europa sobretot, volia dir. si també es podien considerar armes.
Yo no lo sé, porque yo conozco algo sobre los, las condiciones presentes de la manipulación política mundial, pero tampoco hay que desechar esa posibilidad, porque siempre ha habido políticos maquiavélicos. Si no, recuerde usted a Maquiavelo, por ejemplo.
En la història ens demostren molts casos, sobretot amb, amb les guerres de City, que s'infectaven, intentava l'enemic, doncs, infectar el pou amb l'aigua que tenien, tirant-hi un gos mort. Inclús se sap que també amb els mateixos tipus de guerres tiraven rates amb la pesta a dintre els llocs que estaven sitiats. Per tant, la resposta d'aquesta oient queda contestada de que al medievo i abans doncs, les guerres no serien tan sofisticades amb injeccions i amb fórmules, però sí es feien amb animals morts i infectant aigües i molts recursos.
Hi ha una guerra meteorològica també?
Tu què creus?
Que sí.
Jo també.
En Vicenç del Clot, més que preguntar res, em sembla que ha fet una dissertació abundant amb el que aquí estem dient avui.
Sí, me ha impresionado la disertación de este señor, está preparadísimo, debería estar él aquí y no en el teléfono, pero una cosa quiero decirle, es cierto que hay un gran, enorme desarrollo tecnológico en cuanto a electromagnética y radiomagnética, eso es cierto.
Això ho estudia el grup
de... I també es cierto que por medio del Free of Information Act norteamericano, que se da el derecho a cualquier ciudadano a pedir un certificado de actas públicas, siempre y cuando se facilite la información de los componentes de la reunión o junta y del tema del acta que se contiene, y mandan el documento en cuestión certificado oficialmente a súbditos norteamericanos e incluso de cualquier otro país, siempre y cuando no sea top secret, o sea, materia reservada.
Parlava de que no els governs, sinó grups de control són els que estan governant el món.
Sí, claro, más o menos es lo que he venido a decir yo antes, porque estos grupos de control basan su poder en el poder económico, y estos no son gobiernos necesariamente. En algunos casos coincidirán con intereses de ciertos gobiernos, pero si no coinciden, pues es lo mismo, prevalecen los de estos grupos de control, que son los grandes grupos de poder económico.
La Montserrat de Ciutat Vella pregunta per tu, Joaquim. Pregunta per com es pot contactar amb Cobra.
Tinc l'agradable notícia per molts companys i gent que jo ja els he batejat, amb persones amb cor d'or, que s'han interessat al tema Cobra Catalunya. Doncs la notícia és de que la propera setmana obrirem el despatx i possiblement ja ens han donat el número de telèfon i si no està la pròxima setmana connectat, la següent ja funcionarà. Per tots, o sigui, Cobra vol ajudar. Per ajudar necessitem que ens ajudin. Tots els que ens vulguin ajudar, connectin a Cobra Catalunya, carrer Galileu, 333, segon, primera. Repeteixo, carrer Galileu, 333, segon, primera. Barcelona, districte postal 08-028. I el telèfon és 419-6104. Torno a repetir, telèfon 419-6104.
Sintonia Alfa.
Víctor Girauta, és cert que hi ha un informe dels serveis secrets espanyols sobre la SIDA contemplant aquesta possibilitat d'arma de baixa intensitat?
Yo creo que hay un informe en los servicios secretos de toda Europa y de todo el mundo probablemente. En Europa, efectivamente, hay un informe de todos los servicios secretos que está a disposición de sus respectivos gobiernos y del cual, según me parece, no han hecho todavía mucho uso.
¿Tú crees que durará molt la comedia de la SIDA? ¿O la tragicomedia?
La tragicomedia, pues durará mucho, por ejemplo, en África y en Iberoamérica. En Europa van a hacer algo al respecto, tienen que hacerlo. Pero en África se supone, se sabe que hay toda una generación absolutamente condenada a muerte, que están ahora entre los 20 y los 30 años. En todos los países de Centroáfrica, esta generación está perdida, irremisiblemente.
Uh-huh. ¿A quién le interesa eliminar la población africana?
No lo sé, pero sea por decisión de eliminarla, o por consentimiento, o por incompetencia, por inercia, es increíble y no se comprende. Y me pregunto, ¿en qué manos estamos?
Deixem aquesta pregunta per la segona hora de Sintonia Alfa. Ara arriben les notícies a una i després continuem amb la pregunta de si la sida pot ser una arma de baixa intensitat.
Que sap, construeix callant. La transmissió del coneixement que perpetua el sentit de la vida no s'efectua més que en petits fragments, per tal que només el temps i la maduresa de l'observador descobreixin a cada moment oportú la veritat. El coneixement últim s'adquireix, se sublima i es comunica en el silenci de la pròpia vida.
Passen 8 minuts de l'una de la matinada. Continueu a l'escolta de Sintonia Alfa a Catalunya Ràdio. Avui parlem a l'estudi 7 amb en Víctor Girauta i amb en Joaquim Mititieri de la sida com a arma de baixa intensitat. Si voleu fer més preguntes als nostres convidats, endavant, repeteixeu el 201-7474, 201-7474, amb el prefix 93 si toqueu de fora de les comarques de Barcelona.
El professor Mirko Beljanski i la seva dona van treballar durant 25 anys a l'Institut Pasteur de París. Van desenvolupar allí una línia d'investigació nova, aplicable a la curació del càncer. Això els va valer l'enfrontament obert amb Jacques Monod, director de l'Institut Pasteur, ja que la línia d'investigació de Monod era diametralment oposada a la que proposava el matrimoni Beljanski. 17 anys més tard, investigadors americans van donar la raó a la proposta dels Beljanski.
Expulsats de l'Institut Pasteur, Mirko i Monique Beljanski van obrir el seu propi laboratori i van fundar una organització anomenada COBRA, que és la sigla del Centre Oncològic i Biològic de Recerca Aplicada, dedicat a la curació de malalts afectats de càncer o de la sida.
Donat que, per limitació de capacitat, únicament poden atendre pacients francesos, s'està ultimant a Catalunya l'establiment de COBRA Catalunya, que intenta atendre, en un futur més o menys llunyà, pacients afectats de càncer i de la sida al nostre país.
Sintonia Alfa.
Girona, bona nit.
Hola, bona nit.
Hola, com et dius, sisplau?
Josep.
Josep, digue'm.
Bé, jo voldria preguntar, no tinc cap... cap ànim d'espatllar-vos el programa, ni molt menys, no? Però quines són les fonts fiables, les fonts documentals fiables?
De què?
Per argumentar acusacions que a mi almenys em semblen bastant greus, com que l'oli de colza o el sida són guerres lentes provocades. Bé, en aquesta línia tinc diverses preguntes. Perquè vosaltres dieu, els americans diuen, no deixen fer, no els interessa. Bé, quins americans? Si sabeu tant, hi ha noms i cognoms. I volia preguntar, aviam si és permissible dir les coses que digueu, que evidentment han de provocar un cert alarmisme, acusacions que feu, testimonis comercials, que ja d'entrada diuen que no són científics, i és evident que les vostres opinions esdevenen afirmacions irrefutables, contundents, no? Aleshores, voldria preguntar-vos quina és la qualificació personal, professional i especialitzada que tenen els convidats que teniu avui al programa. Només això.
Molt, i les fonts fiables.
I les fonts fiables.
Molt bé. I jo, després et respondré a ells, de moment, en quant a l'oli de colza que tu dius... Ja, el que passa que potser dites així, amb resum final, que és el que diem aquí, amb les conclusions finals i amb dues hores és molt, realment és una mica fort, d'acord. Però si tinguessis el temps d'estar tres dies junts, veure documents, veure publicacions, veure documentació que els nostres convidats tenen, jo mateix també tinc, doncs no, vull dir, clar, aquí només donem el resum final d'això. I llavors és una mica...
i quan són contundents i quan són, diguem-ne, greus, han d'estar molt ben fonamentades, molt ben documentades, i jo crec que no es pot fer una acusació així en l'aire sense poder donar unes fonts fiables, no sé com dir-ho, vull dir, qui tingui els pebrots de dir coses gruixudes, doncs que doni la cara, no? Sembla, vull dir, després del dramatisme doncs, que van viure la gent que va patir lo de l'oli de colza, doncs em sembla gravíssim que es facin acusacions d'aquest tipus.
Mira, després els nostres convidats et respondran...
Després, a mi, per altre costat, el que em sembla més gros de tot és que no estiguin a l'estudi doncs, convidats d'un pes importantíssim dins del tema que esteu tractant.
Com, per exemple?
I, no sé, però vosaltres us esteu referint. A mi el tema m'ha preocupat i, per tant, m'he interessat pel tema... I, evidentment, jo considero, i així, a més, ho ha considerat la premsa, on he vist reflexat moltes coses, que l'Institut Pasteur és, diguem-ne, el capdavanter en aquesta matèria. Aleshores, jo no vull dir que hi hagi d'haver-hi algú de l'Institut Pasteur, però el que us dic és que heu esmentat molts altres científics posant-vos al costat dels altres, però vull dir, en cap moment ni tan sols heu fet referència a les investigacions en la seva vessant positiva de l'Institut Pasteur, no? Que és qui ha portat més endavant el tema, no?
Més endavant potser no,
Bueno, si
més públicament s'ha donat a conèixer.
Hi ha aquesta polèmica. Però vaja, vull dir, a mi em sembla... a més, vull dir, no sé... referent a la pregunta d'un altre oient que deia sobre la procedència del sida des de l'Àfrica, heu donat una versió aquí que precisament no coincideix absolutament amb res amb la versió donada o amb una de les versions donades sobre la possible procedència d'aquesta malaltia de l'Àfrica per l'Institut Pasteur. Vull dir que és una...
Precisament el que intentem, Josep, el que jo personalment pretem amb aquest programa és obrir els ulls a la gent de que no perquè sigui l'Institut Pasteur, no perquè sigui l'opinió oficialment donada, aquesta hagi de ser l'exacta i la correcta i la real. Entens? En el cas concret, torno a dir per tercera vegada, els convidats després et respondran a les teves preguntes. Personalment, com preguntes per l'oli de colza, torno a insistir, no va ser mai a l'oli de colza. Tinc un llibre publicat, per si vols fonts documentals concretes, un llibre ple de documentació que es diu Pacto de Silencio, sobre el tema de la síndrome tòxica, on demostro que no és l'oli de colza, dic el que ha sigut i dono noms amb quantitat exhaustiva, noms, detalls, dades i tot el que vulguis trobar sobre aquest tema. Això amb el que respecte a l'oli de colza, que no va ser, dic oli de colza. Deixem-lo amb síndrome tòxica.
Correcte. De tota manera, no, ja dic que no us vull espatllar el programa, sinó que en tot cas vull fer sentir la meva veu en el sentit crític.
Sí, 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 no, perfecte. Sí. No, no, sí, qualsevol, cap opinió lograrà mai espatllar cap programa de Sintonia Alfa.
Molt bé, moltes gràcies, bona nit.
A tu, Josep, bona nit. Gironella, bona nit.
Sí, bona nit, sóc Francesca.
Francesca,
digui. Que sóc oient bastant sovint, sí, d'aquest programa. I avui aquesta nit doncs m'han deixat molt perplexa respecte a això que he sentit de l'enfermetat del SIDA, que és produïda per un laboratori. I em pregunto, el càncer que està doncs tan estès en diferents edats, persones, totes les condicions, vull dir, també pot ser una malaltia provocada per laboratori? O no?
No ho sé, després t'ho diran els convidats.
Molt bé.
La seva opinió. Personalment et diré que els equips d'investigació que estan més avançats per el que jo sé amb la curació o futura curació o possible curació de la SIDA, paral·lelament són els que més avançats estan amb la curació del càncer.
Ja.
Van paral·leles les dues investigacions.
Bé, és que m'he quedat molt sorpresa, francament, perquè és una de les declaracions que encara no havia sentit mai res a aquest respecte, saps? I per això m'ha deixat però tan perplexa que només m'ha suggerit aquesta idea. Podria ser, doncs, també el càncer, i per això ho he preguntat, perdoni.
No, no, perdona, de res, per favor, al contrari.
Moltíssimes gràcies.
A tu, Francesca, bona nit. Sabadell, bona nit.
Hola, bona nit.
Hola, Gardenya, és Anna.
Caram, ja ho saps, només dient-te, hola, bona nit, ja saps qui sóc.
És que la veu ja.
Escolta'm, llegiré per un moment un títol d'un diari del dia 18 de març. Diu, cobaies humans contra el SIDA. Varis religiosos de Nord-Amèrica s'ofereixen per provar una vacuna. Es veu que hi va haver un científic que demanava sacerdots i monges més grans de 65 anys per provar una vacuna, una mena de cosa que estava provant. Hi ha hagut un escàndol molt gran. Això, com a anècdota, déu-n'hi-do, n'hi ha per jugar-hi cadires. Aviam si podeu fer algun comentari vosaltres. Suposo que, bueno, aquí hi ha una altra part que diu que, com que se suposa que han fet vot de castitat, la vacuna aquesta seria, doncs, inoperant degut al mateix, no? Bueno, això...
Com?
Sí, diu... aviam, que t'ho llegeixo. Diu, la razón de que sacerdotes y monjas sean considerados como candidatos perfectos a ponerse la vacuna del SIDA es que, en teoría, debido a su voto de castidad, no han tenido ninguna relación sexual desde tiempos inmemoriales y si contrajeran la enfermedad sería inequívocamente porque el experimento ha fracasado y la vacuna no funciona.
Inmemoriales no, si acaso desde la época de sus padres, que se van a engendrar.
Això és el que
escolta, sí. Escolta, de totes formes poden haver tingut un accident i una transfusió de sang.
Sí, sí, m'estic referint a un article d'un diari, que el guardo específicament que te'l volia enviar a l'emissora. De tota manera, també vull fer un comentari. Heu sentit la notícia aquests últims dies de que una nena de 7 anys l'ha hagut d'acompanyar la policia a col·legi perquè no la deixaven començar el curs acadèmic fins ara, perquè no la deixaven entrar a l'escola, i que tal és portadora d'anticossos. Per favor, això és tremendo. Jo daré una mica més d'informació i una mica més d'això de parlar gent quan em menester. No et sembla que és terrible que facin això?
Bueno, però això és desinformació.
Desinformació,
de...
sí.
El que és greu és que els desinformats siguin els directius d'una escola.
Sí, i que més a més hagi d'intervenir la policia. Quina vergonya més terrible. Aquesta nena per força se n'ha de recordar i ha de ser traumatitzant al màxim. És que és penós, és molt penós. Llavors, deixant de part tot això, que és terrible, i no, de moment jo no em vegi un cor de fer res per això, aviam si em podeu dir si aquesta vacuna, o que, ai, aquesta vacuna, aquest virus, preselecciona el tipus d'individu que ha d'eliminar. O sigui, si és alguna vacuna manipulada genèticament perquè esculli, doncs, un tipus determinat de persona.
No vacuna, virus.
Ai, i tal, virus.
Doncs, on t'ho has sentit, Joana?
Mira, no sé, suposo que és a còpia d'anar-ho llegint o d'escoltar-ho alguna vegada, potser tu.
Això ho hem dit alguna vegada de la síndrome tòxica.
De la síndrome tòxica. Bé, doncs potser sóc de collita meva, qui sap. Doncs és que em fa rumiar bastant. Aviam si alguna altra, alguna persona, algun tipus, algun individu determinat, alts, morenos, amb, no sé, grassons, baixets, etc. Aviam quin tipus d'individus estan eliminant. Si tenen algun tipus d'alimentació específica, que tinguin un hedonisme determinat, amb el cuidado del cos, de vestir, d'alimentació, que tinguin preferències alimentícies determinades,
Coses així. S'ha fet alguna estadística o alguna cosa? Aviam si és que volen eliminar algun tipus. Per exemple, de cada 100, cuidem-ne 10. Seria una manera de, no sé, de fer puesto, de fer lloc per una altra generació nova, per exemple.
Em sembla que no va per aquí.
No va per aquí.
No.
Bé.
Em sembla, eh?
Millor.
Anna.
Anna.
Moltes gràcies.
A tu.
Adéu.
Adéu. Bona nit.
Sitges, bona nit.
Hola, bona nit.
Hola.
Doncs mira, el pitjor...
Qui
doncs,
és, qui ets?
Anna Soledat.
La Soledat, hola.
No falla.
No falla.
Doncs mira, la pregunta que volia fer jo, ja el tema que m'hagi tocat l'última, era si s'havia fet algun estudi per si aquest virus... Jo ja, des del primer moment, no vull passar fer-me la llesta, però des del primer moment que surt una malaltia nova, una, encara que sigui infecciosa, ja penso malament. Soc mal pensada ja de naixement, sembla, i per el que sento al meu voltant n'hi ha molta gent com jo. Vull dir, tots pensem malament. El que m'agradaria saber si s'ha fet una...
Perdona, Soledat, sí? Penses malament de la mini-epidèmia d'afectats de la soja que va haver a Barcelona fa...
Sí, sí, i quan anys? En aquests dies ha sorgit un virus nou en uns hospitals i de l'hepatitis B... i del còlera, que n'hi ha per aquí, n'hi ha alguns brots, el que passa que no es diu res perquè no convé espantar l'aviram, n'hi ha avui una quantitat de malalties noves que estan sortint i que no, res de casualitat, res, estan fent experiment. El que passa és que, bueno, hi ha molta gent que si va d'ingènua i encara confia, bueno, ja m'agradaria estar en la seva pell, no? Però volia saber si s'ha fet algun estudi sobre si aquests experiments estan canalitzats per afectar amb un grup sanguini, amb un factor RH concret. Vull dir, i quin tipus de sang, que sé que ja ha fet un estudi d'això, els jueus, els negres i els asiàtics, quin grup sanguini tenen majoritàriament? M'agradaria saber-ho. I si es pot saber si la sida afecta principalment aquest grup sanguini. M'has comprès?
Sí. Encara
la contesta
que...
bé.
Sí, que t'hi comprés, sobretot. El que passa que estava fent aquí càbales, em sembla que no va per ahí. Em sembla, eh?
M'ha agradat modestament. Molt, moltíssim la conversa, l'explicació que has donat amb Vicenç. M'agradaria saber si és possible contactar amb ell per parlar. O perquè em parles ell amb mi, perquè m'interessa molt el que diu.
Bé, penso que tenim el teu telèfon. D'altres ocasions. Com riu.
No
feu
servir mai.
Però en aquest cas, si no t'importa, li podem donar amb ell el teu telèfon. A la inversa no, perquè no sé si ell... Com no tinc ara per preguntar-li, no sé si ell vol que donguem el seu telèfon.
Doncs endavant, que li donguin, sisplau.
Sí?
Ah, molt bé. És molt interessant.
Molt bé.
Gràcies.
A tu, Soledat.
Bona nit.
Bona nit.
Sintonia Alfa.
Vols saber el que et reserva la vida? És possible predir el futur i canviar-lo? Astra respon les teves preguntes. Cada mes l'astrologia et diu la veritat a Astra, una revista amena que, per fi, tracta amb serietat les teves inquietuds. Des del 30 de març al teu quiosc. I amb el primer número, Astra et regala el fascinant oracle del desert. El teu futur és a Astra.
Falta 5 minuts per 2:15. Continuem a Sintonia Alfa, Catalunya Ràdio, parlant amb en Víctor Girauta i Armada i amb en Joaquim Mititieri de la sida com a arma de baixa intensitat. Preguntava el Josep de Girona que si realment el que aquí s'està dient aquesta nit es basa en fonts fiables. Víctor Girauta.
Por lo que me respecta, agradezco mucho la pregunta porque me permite decir lo siguiente. En primer lugar, no son opiniones personales lo que yo he dado, sino que me baso en fuentes de las que luego le hablaré y que, en mi opinión, son absolutamente fiables. Empecemos por la personalidad de los componentes de esta charla. Yo solamente soy un abogado en ejercicio, que soy vicepresidente de una comisión internacional de derechos humanos y como presidente del comité de investigación me estoy muy sensibilizado a todo lo que representa una agresión a esos derechos humanos, el primero de los cuales es el derecho a la vida. Entonces, debido a mi extrema sensibilidad al respecto, sí me he documentado, sí creo que tengo fuentes fiables, poseo ese informe que precisamente es el que ha servido de base a todos los servicios de inteligencia europeos, y además las opiniones que he dado provienen de investigadores muy conocidos. Ya he mencionado al doctor Segal, Jacob Segal, de Berlín, he mencionado al doctor John Seale de Londres, que es el más famoso y conocido investigador sobre enfermedades venéreas y que ha seguido el tema del SIDA desde su propio principio. Y asimismo el doctor Robert Strecker de la Universidad de California, norteamericano, y es precisamente el testimonio de estos señores que han publicado numerosos comunicados y han dado conferencias por muchísimas ciudades de Europa, en algunas de las cuales he asistido yo precisamente en nombre de la Comisión de Derechos Humanos de París. Creo que son fiables, esa es mi opinión. De todas formas, como decía Andreas Faber, si tuviéramos más tiempo, pues podríamos seguir discutiendo sobre el tema. Yo no tengo inconveniente. Lo que pasa que en el transcurso de una emisión de esta naturaleza, pues no se puede decir todo y además acreditarlo y además certificarlo. Pero en fin, estamos a su disposición.
Josep de Girona, jo soc vinitieri. Efectivament, jo soc un comerciant de ferreteria. Però intento ser un home de bona voluntat. Un home de voluntat, però que una cosa sé segur, que no sóc tonto. No sóc tonto perquè jo he viscut 54 anys al món, viatjo molt, i he vist notícies que després les he llegides i no tenien res a veure amb la notícia que jo he viscut. Llavors m'ha fet que jo no crec en els llibres, no crec en els diaris, no crec en res del que m'expliquen. Quan una cosa m'interessa, la investigo jo. Si et recordes, quan hem començat aquesta missió, t'he dit que a través d'uns informes que em van donar vaig dedicar 3 dies de la meva vida a conèixer aquestes persones. I fet aquest recorregut, he fundat Cobra Catalunya perquè he cregut en aquelles persones. No he cregut en informes, no he cregut en coses que m'han dit o que no m'han dit. I m'ho ha dit un gran amic com és l'Andrés, no? Llavors, vull dir, si són fiables o no són fiables les coses que jo et dic. Home, doncs jo he viscut Cobra a França, i et puc dir doncs, que tinc un gran amic que es diu Pierre Silvestri, que és el fundador de Cobra, que se li mor el seu fill amb 15 anys i mig de càncer, se li mora perquè li han fet unes teràpies brutals, perquè ja quan estava pràcticament acabant la seva vida, descobreix en Silvestri, descobreix amb contactes amb el doctor Mirko Biljanski, a través d'aquest contacte veu el que és la biomedicina. La biomedicina, si jo i persones com jo no ens en preocupem, d'aquí 1000 anys l'humanitat disfrutarà de la biomedicina. Jo no vull que passin 1000 anys. Jo sóc un ferreter, però jo dedico 2-3 hores diàries de la meva vida a posar la biomedicina en pràctica. La biomedicina és una medicina que no ataca. És una medicina que ve de fonts botàniques, que ve de... Que el que feia... Bueno, ja veieu que estic nerviós perquè m'excita poder parlar d'una cosa que jo sento, que sento que és un bon camí, poder ajudar els malalts. Aquesta és la meva credencial de Joaquim Mititieri, fundador i president delegat de Cobra Catalunya.
Sí, Víctor, sí.
Perdón, continúo. Ha mencionado usted al Instituto Pasteur como la institución más prestigiosa y la que más entiende sobre el tema SIDA, la que más lejos ha llegado. Efectivamente es muy prestigiosa y no se puede decir nada en contra de esa institución, pero no es la que más lejos ha llegado. Hay una institución en Israel que es el Instituto Weizmann, que está muy adelantado en sus investigaciones y que es el único que hasta ahora los científicos israelíes han descubierto lo que parece ser el antídoto contra el SIDA. Y además hay otra institución, que es la Academia de Ciencias, la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos de América. Ha dicho usted, cuando se aludía a la manipulación americana, de qué americanos, porque hay muchos, efectivamente, hay muchos. Y ahora le estoy mencionando como altamente respetable y digna de crédito esa Academia de Ciencias, en la que hay integrados una serie de jóvenes que no están de acuerdo con la manipulación política que se ha pretendido hacer de la academia y que están realizando una labor importantísima de investigación y de puesta en claro de muchos conceptos. Ellos son los responsables de que se tenga bastante información muy fidedigna y esa es también una de mis fuentes de información.
Potser es pot afegir que el nom clau de clau, el nom en clau d'aquest producte que tu dius israelí, de l'Institut Weizmann, és Coral, per si algú vol una documentació fiable, científica i sèria. Això no està publicat a cap lloc, però si vols, busca, investiga i trobaràs Coral, que de moment és el més positiu que hi ha a la curació del càncer, perdó, de la sida. Joaquim Editia diu, haig d'abogar amb el seu favor, que jo no tinc res o no em preocupa molt poc que sigui un home procedent de la part comercial o sigui un home de la branca de la ferreteria el que es decideixi anar a buscar les fonts científiques franceses el que aquí cap científic ha fet. Si no ho fan els científics, algú s'ha de moure. Ell s'ha mogut i aquí està. Ell no diu que ell sigui el científic que porti cobra, simplement és la persona que intenta obrir-lo. Aquí vindran metges, vindran biòlegs, vindran investigadors, no serà ell. Ell és només la persona que facilita que això sigui així i que es pugui establir aquí a Catalunya. Per què? Perquè la ciència no s'ha preocupat. És lamentable, però és així. Llavors, jo aplaudeixo a la persona que, no sent científic, doncs es decideixi a donar aquest pas.
Josep, per acabar, m'agradaria molt que també tu col·laboressis amb Cobra. Diré, doncs, que amb l'organigrama que hem creat ja el primer, el més important, lògicament, és aquesta comissió científica, una comissió internacional de, també científica, una comissió d'investigació, una delegació metge, una delegació nacional, un comitè de desenvolupament, un comitè d'honor i un comitè de padrinatge. Aquest comitè de padrinatge el vam estrenar el dia 4 de febrer, que es va fundar Cobra a casa meva, i el dia 5, que era un dilluns, a les 6 de la tarda, una senyora ens oferia la seva, una hermosa finca de 6 hectàrees amb una casa amb més de 20 habitacions que ja hi han fet la primera reunió allà. Aquests són els primers pas que va donar Cobra, i ara, doncs, amb el local i amb el despatx i el telèfon, ja començarem a organitzar-nos per arribar el més ràpidament possible a trobar voluntaris, metges, perquè es posin en contacte amb el doctor Beljanski de París i que desenvolupin la biomedicina.
Bé, continuem. Hi ha una publicació, Víctor Girauta, que és la EIR, les cicles EIR.
Sí, Executive Intelligence Review.
Exacte, que es dedica bastant a parlar del trasfons de la sida.
Sí, trata el tema del SIDA, no solo desde el punto de vista científico y médico, sino como factor de desestabilización, a lo que tú te referías antes, como la guerra irregular.
Irregular, sí.
Bueno, realmente esta publicación es una publicación dirigida y compuesta por un montón de investigadores de todo tipo, desde analistas de noticias hasta, en fin, gente de leyes, médicos, profesores universitarios, etcétera. Es lo que se llama en Estados Unidos una revista de inteligencia, que allí las hay, no solamente son los servicios oficiales, secretos, sino que hay grupos que investigan por su cuenta todo tipo de cosas, sobre todo las relacionadas con el tema político en su parte desconocida, la otra cara de la moneda, porque naturalmente ya han pasado de los años de la ingenuidad de aceptar toda versión oficial y todo lo que está escrito en prensa como noticia indudable y de dogma. Ellos lo que hacen es contrastar estas noticias, analizarlas desde todos los puntos del mundo, tienen 20 centros de información en el mundo, reunirlas, analizarlas y luego llegar, tras su análisis, y a sus propias conclusiones. El tema del SIDA lo han tratado muy a fondo porque lo tienen muy investigado a través de varios profesores universitarios americanos y europeos. Y ellos proporcionan abundante información sobre el tema.
La Francesca de Gironella pregunta si el càncer també pot ser provocat.
Bueno, no se me ha ocurrido nunca, no tengo ninguna noticia al respecto. Y precisamente lo que sí sé es que algunas de las versiones que apuntan sobre la creación del SIDA como virus artificial creen que fue hallado a partir de las investigaciones sobre el cáncer. Pero lo que sí es cierto es que por el cáncer se está luchando, investigando, trabajando y combatiéndolo hace muchísimos años. Y lo que nos extraña precisamente a los que sospechamos que hay algo manipulado es que sobre el SIDA no se ha hecho ningún esfuerzo todavía. Y durante casi 20 años prácticamente se ha venido ocultando su existencia en África. En África existe desde el año 60 aproximadamente. Y solamente cuando en el 83 aparecen algunos casos en Europa, se empieza a investigar y a trabajar sobre el tema. Y lo más grave es que en África hay muy importantes delegaciones de la Organización Mundial de la Salud. Esta organización, que está allí combatiendo la malnutrición, la tuberculosis, la lepra, todas las enfermedades venéreas y abastecimiento de aguas potables, etcétera, sin embargo, ha dejado pasar de largo sin detectar la aparición de una epidemia tan grave como es el SIDA. Entonces, es cuando uno se pregunta, ¿por qué la Organización Mundial de la Salud no lo ha detectado? Y si lo ha detectado, no ha informado de ello debidamente. ¿Porque solo ocurría en África? Eso es lo que me pregunto.
Mm-hmm. L'Anna Gardenya, Sabadell. Bé, potser afegia lo del càncer, que jo sí vaig preguntar a bastants metges en ocasió de la síndrome tòxica, quan va morir el doctor Muro, i quatre persones d'un equip de cinc que ell havia format van quedar afectades de càncer en qüestió de mesos, i al cap d'un any just va morir Juan José Rosón, també del mateix càncer que el doctor Muro. Vaig preguntar als metges, a bastants metges a Madrid i a Barcelona, si el càncer pot ser induït, i tots van contestar automàticament que sí.
Sí, sí, sin duda puede ser provocada la enfermedad, pero lo que yo digo que no tenía ninguna noticia es de que hubiese aparecido esta enfermedad en la humanidad en forma deliberada y provocada. Eso es lo que yo no conozco. Que se puede inducir, sí, y eso es lo que ocurrió con algunos de los que estaban implicados en el asesinato del presidente Kennedy. Eso es sabido en Estados Unidos, el informe Warren lo tiene bien claro. Se provocó el cáncer, por ejemplo, en Chuck Ruby. Ruby entró en la cárcel perfectamente sano y a las 3 semanas moría de cáncer.
Víctor, también en el problema que has hablado de la embajada de Moscú norteamericana, lo leí en su momento, no recuerdo qué bando era, me da igual que sea uno que el otro, la desgracia es que lo hicieron, que a través de unos polvos puestos en los volantes de los coches contraían cáncer de piel, pero un cáncer de piel muy violento y gravísimo.
Hay algún antecedente histórico que podría ser del mismo tipo. Por ejemplo, he sabido que Catalina de Medici envenenó a la reina de Navarra regalándole unos guantes y que al ponerse esos guantes contrajo una enfermedad rapidísima e incurable. Esto es historia.
L'Anna Gardenyes, de Sabadell, pregunta si heu sentit la notícia de que un científic demanava sacerdots i monges per la prova de la SIDA.
Hay un programa que por el que se pretende inocular el SIDA a 1 millar de voluntarios. Yo no sé si son voluntarios, naturalmente puede que le parezca a este señor que entre gente dedicada al sacerdocio o al monacato y demás 65 años sea más fácil esperar que alguien arriesgue su vida por el bien de la humanidad. No lo sé.
Uh-huh. El experimento está avalado, creo que es el experimento del doctor Salk, que ha sido una gran eminencia, sí. Creo que fue el descubridor de la polio. Y creo que es una operación que está todo el mundo pendiente del éxito o fracaso de ella.
Sí, es un programa oficial, sí.
Uh-huh. En quant a tu, Mititieri, de que no ets científic i estàs parlant d'aquestes coses, torno a insistir, un exemple que hem posat moltes vegades, en Sliman, que va descobrir Troia, no era pas arqueòleg. Entre d'altres exemples.
I molts més casos.
Era un comerciant.
Tinc un llibre que està considerat el millor llibre del món de geologia, i no sé si és fet per un dentista.
Uh-huh. Pregunta l'Anna Gardenya si aquests virus que estem parlant poden estar dirigits al virus, com a tal virus, si es pot programar per exemple, afectar a persones d'ulls blaus i de peus del 41.
No tengo la menor idea, pero me parece un poco de ciencia ficción. No podría opinar.
Jo, Víctor, tengo, i Andrés, i oients, tinc la meva teoria, també a base de rumiar molt. El SIDA se'ls marxa de les mans i perden el control. Però veuen que estan netejant el que ells, la societat en diu el lumpen. S'estan carregant els homosexuals, els drogadictes, i llavors diuen, no, no, de netejar res, d'aquí de buscar medicaments per curar el sida, res de res. Tu, que fem una neteja, aprofitem-ho. Aquesta és la meva teoria. Mm-hmm. És possible.
La seguretat de Sitges... sí, pregunta el mateix. No, ella preguntava si sabeu si el tipus de sang, l'RH concret de jueus o de pobladors de l'Àfrica negres, tenen un tipus de RH concret o diferent de la resta de població.
En realitat no se sabe bastante sobre el SIDA todavía. Sería muy arriesgado aventurar una opinión. Que yo sepa, no hay nada al respecto.
Dimecres que ve, dia 4 d'abril, Antoni Madrigal farà una conferència sobre La mente sin dimensiones a les dependències de l'Escola de Medicina Natural i Mànsies Turuc, a la Gran Via de les Corts Catalanes 558, segona planta de Barcelona. L'acte començarà a les 8 del vespre i es prega puntualitat.
Dijous, dia 5 d'abril, es farà una xerrada sobre la iniciació de Saturno a la seu social de l'Escola Internacional de la Rosa Creu d'Or, Lectorium Rosicruciano. L'acte començarà a 8:45 del vespre. Recordeu que la seu social de Lectorium es troba a Barcelona, al carrer de l'Or, número 2325, i a Palma de Mallorca, al carrer Goethe, número 15A.
Finalment, l'Augan organitza pel divendres dia 6 al Club Comèdia de Barcelona una xerrada col·loqui de Rosanna Massineo sobre respiració, emoció i sentimiento. L'acte començarà a les 11 de la nit.
Afegiu aquestes notícies, una que hem donat abans, però se'ns havia colat, que dimarts, dia 3 d'abril, la llibreria Epsilon organitza a la sala Abraxas de Barcelona una xerrada de Rosanna Massineo sobre rebirthing, l'arte de decir sí a la vida. L'acte començarà, com sempre, a les 8 del vespre. I anoteu dos llibres que acaben de sortir. El mago de Siberia, de Colin Wilson. La verdad sobre Rasputin, el monje loco, a quien se considera gran responsable de la revolució russa. Editat per Planeta, dintre de la col·lecció Memòria de la Història. I La cara oculta de l'universo, un científico explora los misterios del cosmos, de James Treffel, també editat per Planeta.
Sintonia Alfa.
Les franqueses, bona nit.
Buenas noches, Andreas.
Hola, bona nit. Tia, sisplau.
Juan.
Juan, digue'm.
Mira, entiendo como necesario que se busquen remedios para que se erradiquen las enfermedades como el cáncer y la sida. Pero si algún día esto se consigue... ¿No serán después otras enfermedades las que de alguna manera sustituyan a estas, de manera provocada? Entonces, ¿sería posible atajar el problema desde la raíz?
¿Cómo, por ejemplo?
Pues, no sé, buscar las fuentes.
¿Erradicar el poder?
Sí, por ejemplo.
Muy bien, Juan. De aquí un momento opinarán los nuestros convidados.
¿Vale?
Vale.
Dios, gracias.
De buena noche a tú. Terrassa, bona nit.
Hola, Andrea. Bona nit.
Hola, qui ets?
Com estem? Mira, sóc Pau.
Pau.
Mira, jo volia fer una pregunta perquè he passat a casa unes calabres molt grosses sobre el càncer. Em volia interessar per aquest senyor que és ram de ferreteria, si jo podria tindre el telèfon amb ell, perquè a lo millor podríem parlar d'algo. Em podríem donar el telèfon seu.
Sí. D'aquí, ara no, perquè potser molta gent no té paper i llapis a mà.
Sí.
Prepareu-lo, d'aquí a uns 5 minuts donarem adreça.
Repetiu un parell de cops, que a vegades te s'escapa un número i...
Ho repetirem clara i lentament.
Sí, és que m'interessaria poder, si no un dia o un altre, poder fer una mica de xarla i parlant a veure què passa, perquè jo a casa meva em patit molt. I a conseqüències d'això, pues, m'agradaria poder parlar una mica.
Molt bé, molt bé.
I una altra cosa.
Sí.
Ja que estic amb aquests dos convidats, dic jo, tants científics que hi ha, tantes persones que treballen en aquesta matèria, quan s'ha parlat, si no en fonts ben informades, per lo menos, com a tu mateix una vegada has dit, perquè aquest programa el porto, no sé si fa anys, però molt de temps, quasi d'en començament, mm-hmm. escoltant-lo, que heu dit algunes coses molt exactes, que han paregut ser exactes. Quan una cosa s'ha trobat de dir, bueno, n'hi ha alguna cosa pel càncer, n'hi ha alguna cosa pel sida, n'hi ha alguna cosa per una altra cosa. Com de moment s'ha tallat i no se n'ha parlat mai més d'allò. Quan hi ha una persona que verdaderament se li tindria que ajudar, en compte d'ajudar-li, o bé no se li ajudi, o bé se talla en reduir i allò s'ha acabat.
Mm-hmm. El poder.
Això mateix. O sigui, una cosa tan potenta com el sida o com el càncer, perquè no és igual dir... Anem a veure, si tu saps explicar, o sabràs entendre. No és igual sentir dir un càncer que passar-ho.
Exacte, sí.
I en començar... A veure si t'ho sabré.
Aquest és la gran responsabilitat meva amb aquest programa.
Bueno,
dels malalts que poden estar sentint aquest programa, malalts de sida, en aquest cas, avui, i que per una banda se'ls diu que la curació pot ser possible i per altra banda no li donem la curació.
Ah, això mateix. Uh-huh. Una altra cosa, perquè el nostre ha estat 15 anys en marxa. I en 15 anys ja ha estat prosperat. Dos mesos, un any va estar en prosperació fa 15 anys i se va acabar tot. I ara, última hora, 6 mesos. I entrast a Trebanc. D'aquí a aquí, que són 15 anys de diferència,
mm-hmm.
Va nyaure una pau completament com si res en el món hagués nyagut. Pau, felicitat, viure bé, menjar, beure... Bueno, no sé si...
Això sembla una cançó del Pia de Serra.
Eh?
Això que deies ara, de menjar seu, lleure i tal, em recordo una cançó del Pia de Serra.
Bueno, però jo m'explico tal com a...
Mm-hmm. No, bé, perfectament.
I de moment, pues, ha vingut el final, m'entens? Mm-hmm. I ningú t'ha donat cap explicació de res. Clar, com t'han de donar explicació tu si, mm-hmm. si hi ha diaris tants, no? Si hi hagués alguna cosa, es tindria que dir. Només quan arriba el moment, diuen, bueno, vostè viurà... Si no li diuen a ell, li diuen a la família, vostè viurà dos mesos o en viurà un? I a la millor un li diuen viurà tres mesos i viu cinc hores. O sis o set.
Mm-hmm.
Perquè aquest cas l'he conegut, per desgràcia, de massa prop, eh?
Mm-hmm.
Entén?
Sí. De totes formes, i potser molta gent no creurà en això, a banda del que digui la medicina o el metge o la ciència, la mentalització del propi pacient és molt important.
Pel telèfon no et sentisco.
Digue'm?
Pel telèfon no et sentisco.
No.
No.
Aviam. Que dic que a banda del que digui el metge o la ciència...
Sí, te sento pacient, per la ràdio.
Sí. El que pot posar el propi malalt mentalment per la curació de la seva malaltia pot fer molt. Pot canviar completament el quadre clínic.
Sí. Hi ha moltes coses que són milagroses, eh?
Mm-hmm.
Particularment aquesta nostra... Quan s'ha d'arribar a un fin, s'arriba, oi?
Mm-hmm.
Això ni que tingui un 10 anys, ni que en tingui 50, ni que en tingui els que tingui. Quan li arriba l'hora, l'hora, no?
Sí.
Però jo el que dic, com pot n'hi haure un batxe de 15 anys de diferència i un any per un costat i mig any per l'altre?
Mm-hmm.
Al començament un any i al final... 3 mesos. Com és possible això?
Mm-hmm.
A veure si em sabrien dir alguna cosa. I després a l'altre que tinc. Res més, Andrea.
Molt bé, gràcies. De totes formes...
Una cosa et volia.
Sí.
Què passa a la televisió? No fa gaire.
A quina?
És que no t'ho sabré dir. És que... Diu la veritat.
Amb alguna vaig estar, sí.
Sí, et vaig veure que vau fer un col·loqui dos o tres.
Mm-hmm.
O quatre o cinc, no sé.
Quatre. Màxim quatre.
Vam engegar la tele i la meva filla i en aquell moment van dir fulano, no sé si es despediu, me sembla ja, i vau estar uns segons i van començar a dir noms i van dir Andrea, dic carai, para, li vaig fer la meva filla, para, a veure si és el que conec per aquesta missió.
Sí.
Vale, gràcies.
A tu.
Bueno, només això.
Molt bé. Vale, Pau.
I m'agradaria que pogués tindre el telèfon d'aquest senyor, perquè
sí. D'aquí...
jo sóc gran, però tinc molt d'interès perquè se necessita molta ajuda i molta cosa per aquestes coses.
Mm-hmm. Com penso que ja tots tindreu paper i llapis preparats, sí, ja han passat els 5 minuts, sí. Per contactar amb Cobra, sí, que en aquest cas és Joaquim Etitieri, és el carrer Galileu.
Galileu?
Uh-huh. Galileu 333. 333. 333. 08028 Barcelona. I el telèfon 419.
Un moment, ara no m'escriu el contracte.
61.
4.
19.
19.
61.
61.
04.
04.
419. 61. 04.
Molt bé.
Pau, moltes gràcies.
Bueno, vale, gràcies.
Fins aquí un moment. Horta, hola.
Hola.
Hola, com et dius, sisplau?
Simón.
Sí. Mm-hmm.
Jo és que us vull felicitar perquè, bueno, per els programes aquests que sempre m'agraden molt, però el d'avui trobo que teniu una valentia especial, no?
No, sí, quasi una altra cosa, sí.
Eh?
Sí, sí.
No, que és una valentia especial de dedicar-se amb aquest tema, perquè a més, clar, molta gent no ho sap, i com aquella senyora, doncs, que s'ha quedat molt sorpresa, i, bueno, i es necessita ànimo, no?
No. Es necessita voler informar la gent.
Bé, doncs sí, això. Mm-hmm. I en aquest sentit també, doncs, no sé, també s'ha parlat, em sembla, de la legionella.
Sí.
Aquest senyor, i efectivament, també potser...
Amb Víctor Girauta.
Exacte. Podríeu afegir-hi també potser el tòxic xoc, el xoc tòxic, que no sé quants anys fa uns anys, que va ser popular, que era una infecció que produïa a les dones a través dels tàmpacs.
Mm-hmm.
I que tenia un gaire d'aquests tot així d'experiment i de cosa provocada.
Mm-hmm.
No sé, vull dir, potser ja és que la gent estem una mica susceptibles, que em deia la senyora aquella de Sitges.
Sí, és veritat.
Sí, jo el que volia dir també en plan aquest susceptible, mm-hmm, hi ha un virus de les foques que, bueno, que les està matant a totes.
Mm-hmm.
I que sembla que és un virus bastant estrany, bastant incontrolable, que si no podria fer també aquests experiments es fessin amb animals. No sé, potser tampoc no té una importància si no passen dels
animals. Home, hi ha coses curioses. Per exemple, farà uns anys, no sé si te'n recordaràs, havia uns suïcidis col·lectius de delfins o de balenes, no me'n recordo. I mai més, ni abans ni després. Va haver un any que es van suïcidar, van decidir suïcidar-se, no sé per què. Els cetacis, sí. Bé.
Sí, sí. És que vull dir, el senyor aquest que s'ha autonomenat comercial, mm-hmm, vull dir, va a l'aparador comercial, doncs així una mica de recels, i jo la veritat és que sí que posats a ser susceptibles també me n'aixeca, perquè això dona la sensació d'una mica un muntatge que segurament deu ser fet amb molt bona fe i no, vaja, però vull dir, esclar, quan es barregen les coses comercials, les coses aquestes que a més, clar, aquests programes no poden ser més científics, vull dir, aquí no he convidat cap científic perquè hi hagués l'altra part i així, vull dir, perquè sembla que el que s'investiga és el no científic, el misteriós, com vas dir tu, Andrés, un dia, no?
Mm-hmm.
Esclar, llavors es fa una mica de barreja amb el
res. Si et soc sincer, Simón, havia un científic, dos, de fet, convidats. Un ha pogut venir i l'altre no ha volgut. I jo no els puc obligar a que vinguin aquí.
I no... Bueno, podries dir els seus noms o... Bueno, és igual. Tampoc no... Tampoc n'importa. No, però vull dir que dona la sensació com si estigui fent una campanya de promoció d'una cosa que es muntarà a la medicina alternativa o paral·lela.
No, ho donem a conèixer.
Ja, ho donem a conèixer, sí. Ja.
Sí... La cosa que s'ha de dir, vull dir, si no ho diem, la gent no ho sap que existeix.
Sí, però és que és una cosa tan sumament delicada, vull dir, aixecar unes esperances amb la gent i que, bueno, que ja veurem com sortirà, no sé. Vull dir, jo això sí que de la mateixa manera que us dic que sou molt valents al tractar aquest tema, també he de dir que vaja, que ho trobo una mica, no sé, vull dir, ja no diré per
res. És que no és un experiment nou, això a França funciona. Per què no ha de funcionar a Catalunya?
L'homeopatia i totes aquestes
coses. No, no és això.
Això fa molt de temps que funciona.
No és això concretament, no.
Esclar, és que
la biomedicina, com diu aquest senyor, no sé, vull dir, que deu ser tractament, no? Segur que ja s'anirà coneixent i serà una cosa estupenda, però en aquell moment em recordo els programes aquells que potenciavo, que jo no escolto mai altres emissores perquè precisament fan això, vull dir, que potencien un senyor o una senyora, vull dir, que vés a saber, que sortia un tal Olivella, no sé com serà, un curandero, o després dos curanderos més, vull dir, jo vaig estar uns quants dies que vaig no escoltar el programa perquè em vaig irritar molt, no?
Però, perdona, perdona.
Com que teniu molta qualitat, després l'he tornat
a posar. Si és un senyor que cura i que els testimonis que jo he recollit és que cura, doncs em sembla que no potenciar-lo o fer-li publicitat. És que és interessant per la gent que està malalta, no res més.
Sí, però escolta, vull dir...
A més, no cobra, eh?
Jo em sembla...
Vull dir, no cobra calés.
Ja. Jo em sembla molt bé que la persona que tingui una cosa psíquica, precís, vull dir, sí que necessita una ajuda d'aquest tipus, però que té un càncer, per favor, vull dir, per més imposicions de mans o de peus o de l'autoritat...
No. Perdona. La gent que jo conec que cura càncer no són metges titulats i curen càncer. I puc donar noms concrets, eh? André Malví, per exemple, un.
Ai, mare de Déu.
Digues, per què dius mare de Déu?
No, jo he trucat només per felicitar-vos per la valentia del programa, per explicar una mica aquesta mica de rescamor d'això, de la cosa d'aquesta, aquest tinglado que es veu venir, i per preguntar si els animals, aquestes epidèmies d'animals o així, però concretament aquestes les poques que tenen un virus difícil de conèixer, doncs si tenia alguna relació amb la sida.
Molt bé.
Val,
Simon,
bona nit.
Gràcies per trucar-la.
Adéu-siau.
El Joan de les Franqueses pregunta si es cura la sida, el càncer i altres malalties actuals, si no sorgiran altres malalties noves que encara desconeixem, i si no seria més pràctic eliminar el focus de totes les malalties.
I per eliminar el foco, ¿qué sugerencias de este señor? ¿Tiene alguna?
No fue cap, no.
Bueno, entonces, con respecto al cáncer, es sabido que se cura en muchas ocasiones. Hay muchos casos de cáncer que se ha curado. Depende de que el diagnóstico sea precoz. Prescinden ya del sistema, porque yo no estoy preconizando ni poniendo en duda ninguno de los sistemas de que se haya hablado. Pero se sabe de muchos casos de cáncer que se han curado. En cuanto al SIDA, pues estamos, creo que hemos mencionado ya, que parece ser que existe un antídoto que se ha descubierto por los científicos de Israel. Se ha puesto en aplicación en un caso concreto un director de orquesta norteamericano que llegó allí en fase terminal con 2 semanas de vida y se le aplicó ese tratamiento, el AL-721, que se llama Active Lipid 721, y hace más de 2 años de esto, hace casi 3 años que se le ha aplicado, y de momento hace su vida normal este señor. Eso es una gran esperanza que ojalá lleguemos a tiempo todos de creer que es una realidad.
Haig d'afegir que abans he dit que el nom en clau és Coral. AL-721 és un...
Active Lipid.
Exacte. Sí. Impedeix que el virus es penetri a la cèl·lula, sí. Per tant, no s'activa. En sí. Canvi, el Coral ja mata el virus.
Ja. Yeah.
És un pas més encara.
Sí.
Se'ns acaba el temps, lamentablement. Moltes gràcies a Víctor Girauta per haver vingut avui fins a l'estudi de Catalunya Ràdio. Sí. També a tu, Joaquim Meditieri. I gràcies a tots vosaltres. Oients, serà fins al diumenge que ve, dia 8 d'abril, en què parlarem del món paranormal amb la Irene Puigbert.